Avui estem amb el Xavi Fornells, director de Cugat.cat. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
I aquest divendres i dissabte es celebren les segones jornades de comunicació Ramon Barnils, que sobretot pivotaran sobre tres actes principals, que seran dues taules rodones i la presentació del Premi de Comunicació per Joves. Ara en parlem de tot això, però abans d'aquests actes hi haurà la conferència inaugural, que aquest any anirà a càrrec de l'Antoni Bassas. Xavi, suposo que és un luxe poder comptar amb un periodista amb l'experiència de l'Antoni Bassas, sobretot per parlar d'un tema com és la comunicació.
Home, sí, sobretot pel que ha passat, no? Però a banda d'això, l'Antoni Bassas és un professional, diguéssim que nosaltres no el descobrim, no? Que s'ho ha guanyat a pols durant tots aquests anys treballant, mantinguent un programa amb Antena, els seus treballs de televisió, la seva productora, i que és un coneixedor molt profund de la realitat comunicativa del nostre país, no? I penso que ha acceptat la nostra invitació i és la primera vegada, després de que abandonés el seu programa, dient que farà una meditació pública sobre temes de comunicació i política. O sigui, bona part de la seva intervenció farà referència a un dels temes d'aquestes jornades, que és comunicació i política, aquesta simbiosi difícil i complexa i que amb clars i obscurs, parlant del que són les empreses comunicatives públiques i privades i aquells punts de contacte a vegades evidents i a vegades amagats d'empreses i partits, empreses de comunicació i partits, no? Per tant, penso que serà una anàlisi com, no sé, com li hagués agradat al Ramon Barnils, en el sentit d'arribar al fons de la situació, no? I després els dos debats, un gira sobre aquesta qüestió i hem buscat, doncs, gent que també pogués donar des d'un prisma, d'una certa singularitat sobre aquest debat, i l'altre sobre la creació d'un espai comunicacional català. És un dels temes històrics del Ramon Barnils, de la seva reivindicació d'una agència catalana de notícies, etc. Igual que ho era l'altre, perquè ell va tenir molts problemes al llarg de la seva vida de periodista amb els polítics. I de fet, ens sembla que els dos temes que tocarem aquest any són barnilians d'alguna manera, no?
Sí, sobre això també et volia comentar, com bé deies, la primera taula rodona es diu periodisme i política, que són dos conceptes que moltes vegades van lligats, i volia preguntar si creus que poden arribar a ser independents un de l'altre o sempre van lligats d'aquesta manera.
Jo crec que no poden ser-ho mai. El sistema no hi ha, això no són substàncies químiques pures, no? que a més a més poden anar al laboratori i separar-se, són indestriables moltes vegades. I penso que seria una utopia pensar que hi ha influències mútues constants, no? I partim d'una pregunta o d'una asseveració, que és: hi ha molts periodistes que inconscientment, o no sé si en el subconscient, en l'inconscient o en el conscient, aspiren a ser polítics. O sigui, ells voldrien que els polítics diguessin allò que ells pensen que han de dir. I d'altra banda, hi ha molts polítics que en el seu inconscient, subconscient, conscient, de manera declarada o no, pensen què és el que és notícia i volen decidir què és notícia, i pensen que els periodistes haurien de titular com ells creuen que haurien de titular. I d'aquest grup de gent, en el món de la premsa n'hi ha molts, i en el món de la política també n'hi ha molts. No sé si la immensa majoria, tothom en algun grau altre hi participa, alguns d'una manera més, d'altres menys, però hem tingut episodis en la realitat catalana dels últims temps on hi ha hagut aquest estira i arronsa, no? Jo crec que aquesta tensió hi serà sempre, però que hi ha aquesta malaltia tant en el camp periodístic, o dels periodistes, i en el camp dels polítics.
I la segona taula rodona, que s'anomena l'Espai Català de Comunicació, ara tu en parlaves, no sé quina valoració fas de la situació actual del periodisme a Catalunya. També, suposo, barrejat amb el tema de la política que ens parlaves.
Sí, aviam, tot està lligat. Però això no fa tant referència a Catalunya com que hi ha d'haver, si fóssim un país normal, hi ha d'haver cultura amb una llengua, hi ha d'haver teatre amb una llengua, cinema amb una llengua, i també comunicació, periodisme, empreses de comunicació amb una llengua d'abast del territori d'aquesta parla. I això no és així. O sigui, em sembla que només és el setmanari El Temps, aquest setmanari valencià del qual ve a la taula hi haurà l'Esteve Rimbau, que ocupa aquest espai. O sigui, ara amb aquests acords a través de la TDT, però no amb analògic, podem veure el Canal 9 en aquí, però el Canal 9 o TV3 en allà, ja veurem si això acaba... Però el seu abast, fixa que les notícies de TV3, lo de València és anecdòtic i lo de Mallorca és... O sigui, no és el seu espai. O sigui, el problema és que sobre un territori, amb una cultura i una llengua comunes, no hi ha un espai comunicacional que unifiqui tot això o que vulgui donar una dimensió d'informació adreçada a tot un continent, diguéssim, de gent... sinó que està trossejat. I ja comencem per les estadístiques. Les estadístiques són espanyoles. Si tenim estadístiques dels països catalans, no en tenim, no? Si en podríem tenir molt d'esforç, això ho explica molt bé un escriptor d'aquí de Sant Cugat, amb el Víctor Alexandre, que també està convidat aquí, quan parla de TV3, que TV3 abans feia algun esforç per donar estadístiques pròpies del territori i que ara ja es deixa anar i va donant estadístiques de morts, d'atur, del que sigui, de morts a les carreteres, vull dir, del que sigui, és igual, de producció de blat de moro, en termes espanyols, i no s'ha fet un esforç de localització en el territori, etc. No? Això ho explica en aquest llibre que es diu TV3 a traïció, i penso que part del seu discurs en allà doncs el portarà dissabte en el claustre. Aquest és el tema, o sigui, el tema territorial. Per tant, és molt important, perquè hi hagi un espai comunicacional, que hi hagi una agència, o sigui, una agència com a preludi de... que unifiqui a tots els mitjans que parlen aquest territori. Però aquí tenim mitjans que la seva vocació és directament espanyola, mitjans que la seva vocació és només valenciana, altres només és del Principat, altres de les Illes, altres fan veure que una miqueta de tot, però alhora la veritat res de res. Tenim algun problema de ser un país normal, com ens passa amb altres aspectes de la societat, però ens passa també amb la comunicació, que ens hauria de donar aquest visionari comú que no tenim i que el Ramon Barnil somiava, i ell va ser el primer director d'EF Catalunya, i com a veure com funcionava allò, ja va anar a reclamar una agència catalana de notícies pròpia que pogués donar informació amb la nostra llengua a tota la zona i tot el territori. Per tant, ara ho tenim més o menys bé, més o menys malament. La impressió és que no hem avançat amb tots aquests anys de democràcia cap aquí. Nosaltres venim d'una dictadura i que tot això doncs, marca molt i ens ha determinat tot aquest procés democràtic. La temàtica és més això, l'espai comunicacional per un país, si aquest país fora normal.
En aquestes segones jornades de comunicació també s'aprofitarà per fer la presentació del Premi de Comunicació per a Joves, i segur que molts d'ells potser que ens estiguin escoltant en aquests moments, i no sé, et volia preguntar què els diries, com els animaries perquè s'hi apuntessin i perquè participessin.
Bé, això va ser una suggerència que ens va venir del Departament d'Ensenyament i de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, que aquest any s'ha incorporat a la coorganització d'aquestes jornades que van començar l'any passat, que els van fer des de Cugat.cat, Ràdio Sant Cugat i el grup de periodistes Ramon Barnils, i l'Ajuntament deia que potser aniria bé de, no sé, és una experiència, és un experiment i veurem com funciona, no? El que sí que és cert és que en la secundària els departaments de llengua i literatura hi ha algunes fases del programa, alguns espais o apartats del programa que es dediquen a la comunicació, no? I per tant, que reflexionin sobre algun fet comunicatiu els estudiants de la nostra ciutat, que versi sobre el seu entorn, sobre Sant Cugat, sobre el que vegin, en un format ja multimèdia, que és el que demanem, tant ens fa que sigui un text com una gravació d'àudio, com una gravació de vídeo, ens és igual, manifestin un cert sentit crític, que és el que és necessari si et vols dedicar a aquesta feina de la comunicació. Que no vol dir que s'hi dediquin, però sí que experimentin amb això, no? I ens sembla que pot ser un exercici més dels que ja fan al col·legi, en l'institut, i que pot anar bé i animar, diguéssim, que la gent també de retruc diguem, aquest Ramon Barnils qui era, no? Perquè per a moltes generacions ara ja, malauradament, doncs és una figura desconeguda, ja no dic als instituts, sinó a la mateixa universitat o les facultats de comunicació, i això és el que m'entristeix més, no? De que no recordi doncs, un esperit independent com el seu, capacitat de crítica, d'autocrítica, que feia que sacsejava cada comentari, un esperit indomable, diria, i Sant Cugatenc d'aquells de Socarrel, on ha viscut, sempre anava pel món, jo sóc de Sant Cugat, abans que res, no? I amb aquella fina ironia, a vegades que quan t'havia dit una cosa havies entès una cosa, però quan hi pensaves t'havia dit el contrari, jugava amb les paraules, dominava molt bé el llenguatge, i si de retruc fem que es conegui més la figura del Ramon, doncs benvingut sigui aquesta convocatòria, no?
Sí, amb això precisament és amb el que volíem acabar l'entrevista, preguntant-te també, tu que havies conegut personalment el Ramon Barnils, i més que res que aquestes jornades també pretenen recordar una mica la seva figura, i amb les teves paraules entenem que no només va ser important per la ciutat de Sant Cugat, sinó que ho va ser per tot el país.
Home, per Sant Cugat ho va ser molt, però ho va ser molt més pel país i per tota una generació de periodistes a la universitat. Aquest sentit de... ell l'entusiasmava fer una cosa que ara ja no es fa, perquè no hi ha calés, diuen, o no hi ha interès, que es diu periodisme d'investigació, de gratar... amb els seus estudiants els va impregnar d'un determinat esperit. La majoria dels que formen el grup de periodistes Ramon Barnils han estat estudiants seus. Després va tenir problemes a la universitat, va tenir problemes a la Vanguardia, amb l'Avui, va tenir problemes a tot arreu, a tot arreu. De fet, era problemàtic per el seu esperit, però precisament aquest esperit jo el reivindico, no només el Ramon Barnils més conegut, que era els seus comentaris dels seus programes de ràdio, no? Sinó l'esperit periodístic que invocava ell de professionalitat, d'analitzar. L'any passat varen batejar el nostre estudi amb el nom de Ramon Barnils i amb una foto seva, i vam posar una frase que ens repetia contínuament. Diu, l'important és repreguntar. La primera pregunta, diu, el convidat, el polític, qui entrevista, és igual, sempre té les defenses posades. A la segona ja els hi té menys, a la tercera menys, a la quarta menys. Diu, i la cinquena pregunta serà la important, serà la que et donarà el titular. Hi havia un esperit periodístic que penso que s'ha de recuperar, i per tant no només amb la seva faceta de la seva visió política del país i això, sinó també en l'estrictament professional se l'ha de reivindicar. I una miqueta des de Sant Cugat, doncs també com a Sant Cugatenc, doncs té un parc amb el seu nom. Penso que hem de mantenir el record i sobretot l'esperit obert de llibertat en tots els sentits, tant individuals com nacionals, proclamava el Ramon Barnils, i aquestes jornades doncs, són un homenatge també doncs, a la seva figura.
Doncs amb això acabem, amb aquestes paraules de recordant que això és un homenatge a Ramon Barnils, i Xavier Fornells, director del Cugat.cat, que vagin bé les jornades i ja ho explicarem aquí.
Molt bé, adéu-siau, convidar-hi a tothom, és obert aquí al claustre, i si plou ens haurem de tancar la sala capitular. Adéu-siau.